Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Avui parlarem de la pèrdua de familiars o de persones properes i el que ens provoca, i que és un conjunt de canvis que poden ser adaptatius o ser desadaptatius. Aquest procés de sentiments el denominen el dol. Quasi sempre relacionem el dol amb la mort, encara que podem relacionar el dol amb d'altres tipus de pèrdues, com separacions, pèrdua de feina, d'animals de companyia, d'estatus social. En el dol, i ho podem fer extensiu a d'altres situacions d'adaptació a condicions adverses. No totes les sensacions de patiment o de ràbia són símptomes patològics. Només faltaria, som humans. I hem de sentir i experimentar dolor, angoixa, pena, de manera congruent a la condició adversa. El dol en si mateix no és cap malaltia. El problema és quan el sentiment de pena s'allarga massa en el temps o les emocions de disconfort són tan punyents que no es poden gestionar de manera adequada. En les classificacions clàssiques de malalties psiquiàtriques sí que s'utilitza el terme de dol complicat i per això l'Associació de Psiquiatria esmenta un període de dol de més de 6 mesos de durada, però els sentiments no coneixen terminis i manegar el sentiment a un record segurament permanent de la persona traspassada i que aquest dol mai faci o no faci tant de mal i no interfereixi a la vida diària és l'objectiu d'acompanyar a les persones en el procés de dol. I avui he volgut començar parlant d'aquest dol perquè aquests dies més que mai estem recordant que fa 10 anys a la tragèdia aèria que va dur a un pilot de Germanwings a estavellar un avió als Alps. Recordem que la Fiscalia Alemanya va dictaminar que el copilot patia d'episodi psicòtic depressiu. Però, òbviament, en l'actualitat, el focus està posat, sens dubte, en el dol de les víctimes i en les mesures que es van prendre per evitar situacions similars. Per això, avui a la cadena COPE us parlarem d'aquest tema. Així que no marxeu gaire lluny, perquè comença la Linterna. Rep la salutació de qui t'acompanya, la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I pendents del temps, com hem estat al llarg d'aquest mes, que ha estat força plujós, i això va bé perquè les conques d'aigua, els embassaments, estan no plens a vessar, però la veritat és que la situació ha millorat i molt. I atenció, perquè demà dijous el temps es mantindrà força tranquil i dominat per l'ambient assolellat. Ara bé, encara hauríem de parlar d'algunes precipitacions febles a la cara nord del Pirineu, en forma de neu per damunt dels 1.500 metres, i també de nuvolades que poden deixar algun ruixat puntual a la tarda a les comarques del nord-est. Es mantindrà una mica de tramuntana i mestral als extrems de Catalunya i la temperatura continuarà recuperant-se lentament. Moment de sortir a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Ens informen, com cada dia, des del Servei Català del Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, parlem de pocs problemes a la xarxa viària catalana, amb aturades puntuals de vies properes a Barcelona, com la C58 i la C33, amb cues entre Montcada i el Nus de la Trinitat. També retencions a l'autovia 2, en el cas de sortida, entre el Nus del Llobregat i Cornellà, com dèiem, en sentit Martorell, i també trànsit dens a la C32, a Sant Boi, en tots els sentits de la marxa. Pel que fa a les rondes, a la ronda de dalt veiem cues en sentit Trinitat, entre la Diagonal i Sant Gervasi, i a la ronda litoral també hi ha retencions en sentit Trinitat, des de la zona franca fins a la Barceloneta i també a la zona de la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és tot, és seguit de trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Marta Carbó, per la informació. I ara sí, ens posem de ple a parlar de l'actualitat del que va passar malauradament ara fa 10 anys en aquesta tragèdia aèria. Ens ho explica la companya Mar Puerto i també parlarem amb el cap de psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau, el doctor Narcís Cardoner, perquè ens expliquin com es porta o com es pot portar aquest tipus de dol. Ara t'ho explico.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Are you in per gaudir del nou Inster? Are you in per conduir el suburbà més versàtil 100% elèctric de Hyundai? Are you in per descobrir els seus 518 quilòmetres d'autonomia a ciutat? Are you in per conèixer el seu sorprenent espai interior? A Hyundai ja estem in. I tu, are you in?
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
De què parlem quan parlem de tothom? Parlem de fer realitat un futur millor. De crear oportunitats sense oblidar-nos de ningú. Parlem de liderar, de progressar. Parlem d'empatia, de cuidar-nos, grans i petits, de compartir vida, ciutat, poble, barri, carrer, i de respectar-nos sempre. Perquè quan parlem de tothom, parlem de tu. Parlem d'una Catalunya de totes i de tots. Parlem d'un govern de tothom. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Encontrarte en verde todos los semáforos cuando tienes prisa. Que llegues el último y aparques justo en la puerta. Hay mil cosas a las que llamas destino. Como estar escuchando esta cuña si estabas buscando un SEAT. Ven ahora a nuestro concesionario SEAT y sé uno de los más rápidos en conseguir una de las unidades limitadas con entrega inmediata.
Letamendi Motor, en calle Diputación 175, Barcelona.
This is a very serious situation. This is a situation that could lead to World War III.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump tiene prisa en arreglar lo de Ucrania y Putin tiene parsimonia. O sea, yo lo he visto. Trump había propuesto una tregua total, no la aceptó Putin y propuso una parcial, pero ya han visto lo parcial hasta dónde ha llegado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
COPE Catalunya i Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
Cuando no estás en casa, no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza?
Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
La tragèdia aèria que va dur el pilot de Germanwings a estavellar l'avió als Alps. La Fiscalia alemanya, recordem, va dictaminar que el copilot patia episodi psicòtic depressiu. A l'actualitat, el focus està posat, sens dubte, en el dol de les víctimes i en les mesures que es van prendre per evitar situacions similars. Cadascun dels molts accidents aeris que han deixat petjada, com aquest de Germanwings o el de l'Espanair, han impulsat millores que han fet que volar sigui avui molt més segur, perquè la indústria aeronàutica està més ben preparada i volar és més segur. A Herrera, COPE Catalunya i Andorra hem analitzat aquests canvis amb l'Àngel González, pilot i subdirector del Departament Tècnic del CEPLA, i amb ell ha estat la Mar Puerto.
Sí, una dècada després de la tragèdia, la seguretat aèria ha canviat en alguns aspectes fonamentals. En aquella època, els protocols no eren els mateixos i una mesura que es va implementar arran de l'11S va ser clau. Ho explica Ángel González, pilot i subdirector del Departament Tècnic de CEPLA.
El proceso de certificación médica entre exámenes periódicos que no impidió que el piloto continuara ejerciendo, el miedo a las consecuencias socioeconómicas de la pérdida de licencia que pudiera derivarse de esa situación. Además, la normativa alemana en ese momento no especifica claramente la jerarquía entre confidencialidad médico-paciente y seguridad pública, y además unas puertas que se diseñaron a partir del 11S. Una medida mitigadora del 11S se convirtió en un factor contribuyente, claro, en este caso, para que no se pudiera acceder desde la cabina de pasaje a la cabina de mando si no tenías una autorización.
A partir de l'accident es va establir un protocol que recomana que sempre hi hagi dos tripulants a la cabina durant el vol, i també s'ha intentat millorar la detecció de problemes mentals en pilots d'aerolínies. A més, tant a Alemanya com a altres països, es va establir després de l'accident controls aleatoris de consum d'alcohol i de drogues a pilots, i Espanya també les va incloure el 2021 a la seva normativa, així com també, per exemple, comprovacions aleatòries de la salut mental dels pilots durant la seva carrera, mentre que abans del sinistre de Germanwings no es feien avaluacions psicològiques addicionals un cop contractats.
Es posible que te puedan hacer un control de alcoholemia o de sustancias psicoactivas aleatorio. Anteriormente era posterior a un incidente o accidente. Se investigaba si había podido ser un factor contribuyente que alguien hubiera tomado algún tipo de sustancia o que no se encontrara apto para volar o en condiciones para volar. Y ahora es de una manera aleatoria. En la rampa te pueden hacer un control de alcoholemia y sustancias psicoactivas. Se han hecho más de 2.000 en el último año.
Recordem que el copilot alemany de 27 anys que va provocar l'accident tenia seriosos problemes mentals que ja s'havien manifestat en forma de depressió severa el 2008, i poc abans del sinistre havia consultat nombrosos metges, entre ells psiquiatres i també oftalmòlegs, perquè creia que tenia problemes de visió. Va ser un d'aquells psiquiatres, de fet, qui va dictaminar setmanes abans de la tragèdia que no era apte per treballar, i li va receptar antidepressius i li va prescriure la baixa mèdica. Per la seva banda, la presidenta de l'associació Afectats pel Vol Germanwings, Lourdes Bonet, explica com creu que la companyia aèria hagués actuat en saber la malaltia d'aquest copilot.
Jo penso que la companyia, si hagués sabut que estava
aquesta persona malalta i sobretot amb condicions de no volar, no perquè la companyia no pot saber mai, ni la companyia aèria ni cap empresa pot saber evidentment mai quin tipus d'enfermetat té una persona quan està de baixa laboral, però sí que és evident que en aquest cas aquesta persona portava moltes baixes laborals seguides amb poc temps i sí que es coneixia que en una època passada havia tingut problemes de depressió. Jo crec que hagués actuat com li corresponia, per tant, lo de la seva feina.
A més, també ha insistit en la necessitat que comentàvem abans que les companyies aèries compleixin estrictament les recomanacions europees per endurir els controls sobre els pilots.
Què demanem nosaltres? Que els comunicats de baixes mèdiques passin directament del metge a l'empresa, perquè l'empresa ho conegui de seguida, que és el que va passar, que en aquest cas el copilot estava de baixa mèdica. Des del 12 de març li havien diagnosticat que estava malalt i li havien donat una baixa mèdica del 12 de març al 30 de març. És a dir, el dia 24 de març estava en plena baixa. I estava treballant.
Un canvi legislatiu que, per cert, demanen també aplicar-lo a la resta d'Europa.
Avui és un plaer parlar amb el Narcís Cardoner, que és el cap de psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau. Doctor, bona tarda.
Bona tarda.
El dol per aquest tipus de suïcidis deu ser molt difícil d'elaborar, no? Costa molt de digerir un sense sentit.
Exacte. O sigui, qualsevol dol en el context d'una mort per suïcidi és molt difícil d'elaborar. I més en aquest cas, no?, en el qual hi ha una mort de persones innocents, absolutament desvinculades i que no tenien cap intenció, no?, de morir. O sigui, si afegim, no?, aquest fet de difícil d'entendre, no?, d'una dificultat de poder comprendre què ha succeït, la dificultat que tenen, no?, els familiars de les víctimes d'aquesta situació tan dramàtica, tindran moltes dificultats de poder elaborar de forma dient aquestes morts.
Doctor, estem parlant de suïcidi ampliat, ara en parla de què ens referim amb aquest fenomen, i és un fenomen, vull pensar, que és altament infreqüent, no?
Exactament, o sigui, la idea, o sigui, una mica l'explicació que més es va repetir per intentar explicar aquesta situació va ser el concepte de suïcidi ampliat, no? És realment una situació molt, molt infreqüent i encara més infreqüent quan les víctimes no són persones properes a la persona que ha comès el suïcidi.
Entenc.
Nosaltres et trobem, no?, de tant en quant, ja quan portes una mica de temps treballant com psiquiatra, pots trobar-te, no?, en situacions similars. Habitualment es tracta, per exemple, de víctimes vinculades familiarment amb la persona que suïcida, fills, parella, pares, no? Però sembla encara més difícil d'entendre quan les víctimes no tenien cap tipus de vinculació amb la persona que mor per suïcidi o que decideix perdre la vida per suïcidi.
És difícil de preveure, doctor, aquests suïcidis ampliats? És quasi bé impossible detectar indicis previs?
És molt difícil. Ens hem de, clar, determinar-ho en base a el que nosaltres identifiquem amb l'exploració del pacient, no? Si el pacient verbalitza alguna idea que ens pugui fer pensar que està planificant aquest tipus d'acte, no? Moltes vegades aquestes persones podem identificar, es parlava d'un quadre de pressió, meditació delirant, no? Habitualment les persones que pateixen aquest tipus de trastorn poden desenvolupar idees delirants, que són idees diguem-ne patològiques, amb una convicció de que això és real, que és així, i que moltes vegades identifiquen, doncs, pensaments vinculats a possibles repercussions negatives cap a la persona o cap a les persones que estan al voltant d'ell i que podem pensar, no?, que com a solució aquesta persona considera que el millor és perdre la vida, no? És perdre la vida de la persona que presenta aquestes idees i portar-se, a més, altres persones que estan al seu voltant amb una, moltes vegades, amb una idea de poder mitigar el malestar, el patiment que podries aquestes persones patir, no? Això és un tipus, no?, de suïcidi ampliat, sí, que es considera com una mena de suïcidi altruista i que, bueno, probablement es pot entendre d'aquest concepte. Jo vull estalviar el malestar el patiment als altres i, per tant, prenc la decisió de que ells també morin, com jo decidim dir, no?
Clar, això sempre
que
dintre
no
del convenciment...
Cas, no seria el cas.
Això sempre des del convenciment patològic, no?
Exacte, dins d'una convicció absolutament patològica de que això que passarà pot tenir unes repercussions negatives sobre les persones que estan al teu voltant, que són properes a tu. En el cas d'Erwin és molt més difícil aplicar aquesta idea perquè realment les persones no tenien una vinculació, tampoc enteníem o no podíem detectar quin tipus d'idea delirant directriu estava determinant aquesta conducta. També podíem entendre que a millor la persona, no, el pilot que patia aquesta depressió psicòtica entengués, no, que d'alguna forma, no, el seu malestar, la seva, perquè s'havia parlat de que aquesta persona podia presentar idees de tipus hipocondríac, de que una malaltia greu li podia succeir, que això li podia repercutir en ell. Que a vegades també hi ha una interpretació en la qual la persona d'alguna forma ha una mena d'acte de revenja, no? Per sentir-se humillat, per sentir-se en perill, no? Però realment és una situació tan sumament imprevisible i tan sumament poc freqüent que és molt, molt, molt difícil poder-la detectar i, per tant, poder-la evitar d'una forma franca. Tot i així, sembla que en tot el procés van haver errors, no, de comunicació, no, que van poder favorir aquesta situació, perquè és alguns metges que havien pogut parlar, que és una cosa que succeeix molt freqüentment amb les persones que perden la vida finalment per suïcidi. Hi havia hagut un contacte previ amb algun metge i sembla ser que aquesta comunicació, aquesta informació no es va poder transmetre de forma adient.
Clar, perquè jo que conec pilots d'aviació, passen uns controls mèdics bastant brutals des del tema òptic, no?, perquè han de tenir una visió de la cel·la, com aquell que diu, fins als psiquiàtrics i de més. És raro, no?, que una companyia deixi passar o se li coli un cas d'aquest tipus, no?, deixar una persona amb aquestes característiques volar, no?, si no està medicat i està en un tractament.
És així, no? I semblava que hi havia aquesta indicació, no? Aquesta exclusió, no, del servei del pilot, però no, d'alguna forma es va trencar la comunicació. I és cert que des de que va succeir això encara s'han extremat més aquestes mesures, no? Realment, malgrat que moltes vegades les situacions no siguin poc previsibles, i sí, és veritat que moltes vegades reaccionem quan succeeixen situacions tan dràstiques i tan negatives com aquesta, no?
Així és.
Reaccionem tard, però reaccionem i és així.
Narcís, vull preguntar-li, abans d'acabar la nostra conversa, quanta part en concret del nostre cervell fem servir? Perquè, clar, jo he llegit moltes coses que si tenim un 100% del cervell fem servir res, ni una quarta part, no? És un món per descobrir.
Una idea molt, molt, molt tòpica. Realment aquesta idea del 10%, no, que diuen, no està del tot clara, no? Realment el cervell té una complexitat enorme. No és que el cervell fem servir una part o una altra, no? Realment el cervell es connecta d'una forma complexíssima entre diferents àrees i diferents nodes que al final acaben permetent, no, tota la complexitat que determina la nostra conducta, no? Ja dic, és una idea bastant... jo crec que és una cosa bastant arraigada amb la població, aquesta idea del que fem servir només un 10%, i això realment l'evidència, no, científica i derivada de les neurociències no acaba de suportar o acaba de confirmar.
La veritat és que és un món per descobrir, és una professió, doncs, interessantíssima. Avui hem volgut parlar amb el Narcís Cardoner, que és el cap de psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau, per parlar d'aquests 10 anys després de la tragèdia d'aquest pilot de Germanwings que va estavellar l'avió als Alps. Si n'és sol, dius, vale, però clar, te'n vas endur per davant molta gent amb família i fills, i conec un cas molt proper que una persona, el seu marit en concret, aquesta amiga, va morir en aquest accident i el patiment és diari. Narcís Cardoner, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada molt amable.
Adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Seguro, te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejores valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El president dels Estats Units, Donald Trump, té en marxa una guerra comercial que afectarà diverses economies globals, inclosa també la catalana. Segons l'últim informe de l'Agència per a la Competitivitat de les Empreses de la Generalitat, les empreses catalanes que exporten regularment als Estats Units es veuran directament impactades per aquest gir proteccionista. Avui ens volem preguntar, arancels que afectaran els sectors claus com maquinària, química, agroalimentaris i la metal·lúrgia, però es veurà afectat també el cava català? Ens ho explica d'aquí a un moment el company Sergi Tor i també parlarem amb una persona que sap i molt de cava, perquè és el president de la denominació d'origen cava. Ara t'ho explico.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay veces que se nos olvida que a España le falta el Balón de Oro.
Falta Rodri.
Pero el que ha jugado hoy con el Balón de Oro jugó muy bien, ¿eh?
Y el cuatro.
Ha tardado demasiado en sacar a Pedri hoy, que lo estaba pidiendo el partido.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que sí. Claro. Que le pregunte hoy por una decisión que ha tomado usted, cómo ha sido la suplencia de Pedri.
Técnica o táctica.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, ya se ha aprendido el último. Tecnología, es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano Campamento Digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión.
El
próximo lunes, 31 de marzo, Ángel Expósito y el equipo de La Linterna despliegan sus alas para volar al espacio Iberia de Buenos Aires. En esta pop-up store descubriremos los planes de Iberia en América Latina, sus nuevos destinos y muchas otras novedades. Recuerda, el lunes 31 de marzo, La Linterna en Buenos Aires, con Ángel Expósito, en COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
L'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca ha capgirat la política americana. El seu distanciament amb Europa té dues conseqüències immediates, la seguretat i el comerç. Ens centrem en el comerç, ja que el president dels Estats Units, Donald Trump, té en marxa una guerra comercial que afectarà diverses economies globals, inclosa la catalana. Segons l'últim informe de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat, les empreses catalanes que exporten regularment als Estats Units es veuran directament impactades per aquest gir proteccionista. L'estudi estima que l'economia catalana podria reduir el seu PIB en un 0,2% a causa dels nous arancels. Catalunya ha tingut una relació comercial forta amb els Estats Units, sent aquest país el cinquè soci comercial de la regió. El volum de les exportacions catalanes als Estats Units va superar els 8.600 milions d'euros l'any passat, dels quals més de 3.500 milions corresponen a productes exportats des de Catalunya. Parlem avui d'aquesta preocupació per les empreses catalanes, entre d'altres. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Amb aquest augment dels arancels, uns sectors claus com la maquinària, la química, els agroalimentaris i la metal·lúrgia es veuran especialment afectats. Ho hem analitzat a Herrera Cope Catalunya i Andorra amb Josep Soler, que és el director de l'Institut d'Estudis Financers.
Sí, i Josep Soler diu que aquesta política de Donald Trump té hores d'ara dos problemes importants. Primer, posar arancels implica restriccions al comerç exterior que teòricament no han de beneficiar a ningú. Però tant o més important que això és l'actual indefinició que hi ha amb les paraules de Donald Trump, que un dia diu una cosa i l'endemà la contrària. Per això Josep Soler creu que aquesta incertesa és a hores d'ara el pitjor d'aquesta situació.
I aquesta incertesa és quasi, jo diria, pitjor que l'altre, no? Per tant, primer hauríem de saber què queda tot això i després podríem valorar estrictament els danys, que segur que seran danys importants si finalment tiren endavant, no?
Ens centrem ara en un sector que ja pateix aquests arancels. És el sector de l'acer. A quantes empreses catalanes afecta? Doncs a un total de 400. I com podem fer front a aquest augment dels seus impostos? Evidentment s'ha de buscar nous mercats, perquè a hores d'ara el producte que han d'exportar als Estats Units s'encareix tant de preu que ja no serà competitiu. Però obrir nous mercats, pel director de l'Institut d'Estudis Financers, no és tan fàcil.
Sí, el primer, evidentment, és veure que allò que es pot convertir en un producte massa car i, per tant, que aquestes importacions americanes doncs es tallaran, s'ha de buscar un altre mercat, si és que existeix, no? Que tampoc és tan senzill.
Un altre sector que evidentment ha d'estar preocupat per les polítiques i amenaces de Donald Trump és el sector agroalimentari. En aquest cas englobaria vi, cava, formatge o l'oli d'oliva. D'aquí diu Soler que hi ha un problema, i és que la Unió Europea globalment té superàvit amb el sistema agroalimentari amb els Estats Units, i negociarà amb algú que té aquest avantatge és una peça de mal taler.
Tenim un superàvit amb els Estats Units, eh? Estic parlant, repeteixo, des del nostre entorn comercial, que és el de la Unió Europea. Tenim un superàvit. Per tant, hi ha una raó de fons, que és que els Estats Units té un dèficit comercial en moltes d'aquestes zones del món. Negociar amb algú que d'alguna forma té aquest avantatge negociador, perquè pot dir efectivament que ells compren més de lo que
venen, no?
Li comprem,
sí.
Doncs és de mal negociar.
I tothom fa la mateixa pregunta. Si el proteccionisme és tan negatiu, per què fa aquestes amenaces a Donald Trump, que amb la sèrie i l'alumini ja són una realitat? Josep Soler considera que la seva idea és que via arancels es produeixen als Estats Units productes que ara no es fan allà, però també intenta que hi hagi una regulació del dòlar. Ara bé, Soler considera que aquesta política té altres efectes. En el cas dels mercats financers, que als Estats Units ja estan baixant, i això li podria generar a Trump molts problemes si finalment hi ha mal està als estalviadors americans.
I a mitjà COPE ha estat la Cristina Serradell, directora de Negoci Internacional d'Acció, l'agència del govern per la competitivitat de l'empresa, que reclama obrir un temps d'espera i ratifica també que a dia d'avui són l'acer i l'alumini, com bé deies, Sergi, els sectors que ja estan patint aquests arancels.
Sí, l'alt càrrec del govern de Generalitat en Política Exterior i en Comerç, Cristina Serradella, reclama calma i esperar la setmana que ve. Coincideix amb Josep Soler de que hores d'ara Donald Trump, amb aquests dos primers mesos de mandat, està fent molts anuncis contradictoris i poques realitats fins ara.
Estem demanant també calma per anar veient, perquè, òbviament, el que hem vist en aquest mes i mig, no?, o dos mesos, és que moltes més amenaces que realitats. Per tant, està informat. De fet, de tots els arancels que s'han anunciat que afectin a les empreses catalanes, ara mateix només estan vigents els de l'arancel i els arancels de l'acer i l'alumini. I aquests sí que estan vigents i, per tant, aquí sí que tenim empreses catalanes afectades. Sí que la setmana que ve, a priori, sembla que s'anunciaran els arancels recíprocs. Per tant, aquí estem doncs, a l'espera també de veure una mica en què es trasllada.
I quin és el pes real de les exportacions de les empreses catalanes a Estats Units? Hi ha quatre sectors molt definits amb aquest volum d'un negoci que a hores d'ara va a l'alça.
Aquí estem parlant de la indústria química, tot el que és la indústria farmacèutica, productes farmacèutics, maquinària, tot el que són els béns d'equip i el sector agroalimentari. Aquests són els quatre grans sectors que el 2024 han exportat més als Estats Units. Estem parlant de 4.351 milions d'euros, 3.161 empreses que exporten regularment als Estats Units.
Clar, però a banda d'aquestes exportacions directes, també hi ha un tema que preocupa molt, evidentment, als experts i també al govern de la Generalitat, i són les exportacions indirectes, Montse. És a dir, posem ara un exemple concret. Aquesta empresa catalana de fusta del Ripollès que exporta amb una empresa d'Alemanya. I és aquesta empresa d'Alemanya qui fa el producte final i aquest acaba amb una exportació als Estats Units. Clar, els arancels també serien per aquesta empresa alemanya, que aleshores també podria provocar, en aquest cas, amb la cadena de producció, que anul·lés el que seria els comandaments de l'empresa catalana. És a dir, el que sí que està clar que si Trump finalment compleix amb la seva amenaça dels arancels al 25%, amb el sector se perjudicarà a tota la Unió Europea amb unes conseqüències que hores d'ara ningú les pot calibrar.
El cava és el vi que més s'exporta dintre del sector amb xifres properes al 70%, una condició que els fa forts en molts sentits, però que també els manté alerta davant qualsevol decisió geopolítica. Per això, davant les amenaces dels arancels del president dels Estats Units, Donald Trump, la indústria mira amb incertidumbre, amb incertesa, però amb calma, amb la possibilitat de que això els arribi a afectar. En parlem de tot plegat amb el senyor Xavier Pagès, que és el president del Consell Regulador d'OCAVA. Senyor Pagès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Com estem?
Molt bé. Amb ganes de saber si hi ha por, si estan vostès a l'expectativa. Què passarà amb el cava i els arancels que té previst posar en marxa Donald Trump?
Bueno, la veritat és que no sabem. Hi ha rumors en aquests moments també, a dia d'avui mateix, no? Hi ha rumors de l'Associació d'Importadors dels Estats Units que estan dient una mica de parar les importacions, fins i tot, per por de que els productes que arribin allà ja tinguin uns arancels, s'apliqui un arancel més un arancel que ara no existeix, no? Un arancel més gran, i que llavors, bueno, això podria afectar les vendes i, per tant, estan sent més cautos. Però tot això, de moment, són rumors. Jo no tinc certesa de res que això de vingui amb res concret. Hi ha por, sí, hi ha por, perquè a tothom li agradaria continuar igual. Uh-huh. La veritat és que el vi, i el cava en concret, és un producte que no té, com abans comentaves, no és un producte molt d'influència geopolítica a nivell de forces, no?, d'un país i un altre país, i de domini, no domini, sinó simplement és un producte de plaer i que lo normal, jo crec que seria, no sent estratègic, que es pogués exportar tant d'Estats Units a Europa com d'Europa a Estats Units sense tarifes i amb tota tranquil·litat. Però, bueno, de moment hi ha por, sí, hi ha por.
Mm-hmm. Vostè considera que és molt important la diversificació de mercats internacionals?
Sí, veritat. Jo crec que una vegada un celler es dona compte de que el seu mercat no és només el que té al voltant, sinó que va més enllà, no? I ha començat a, no? Pues ja ha tocat el mercat nacional i a poc a poc va entrant en diferents punts de distribució, un té que mirar més enllà, no? I llavors comencen els mercats d'exportació, internacionals, i jo crec que amb el temps un es dona compte de que com més mercats té, si hi ha qualsevol cosa que passi en un mercat, bé perquè econòmicament aquell país, aquell mercat, està passant un moment dolent, o bé perquè ja no seran sales extras, o hi ha qualsevol cosa en aquell país, el fet de tindre altres països, altres mercats, el que fa és ajuda molt a diversificar i a compensar, a equilibrar les vendes.
Efectivament. En què moment actual està ara el cava, senyor pagès?
Bueno, jo crec que està el cava, jo crec que és una denominació d'origen importantíssima. La segona més gran d'Espanya, es porta moltíssim i jo crec que el que s'ha aconseguit és molt. El que passa és que un no es pot adormir i el que té que fer és continuar creixent, però creixent sobretot en valor, més que en unitats, però en unitats també, però sobretot en valor. I el cava està en bona salut, però bueno, no es pot parar perquè el resto de països són molt competitius, treballen molt junts, fan moltes campanyes, fan moltes inversions i el cava, si vol continuar estant allà i encara guanyar posicions, té que invertir, té que treballar dur.
I també s'ha d'innovar, no? Perquè aquí les coses van molt ràpides.
Hi ha que innovar, forma part de competir, és veritat. No, però innovar és molt important, sí. És treure productes molt atractius pel consumidor, pensar molt en els consumidors i els mercats que cada celler té i bueno, hi ha productes que tenen la sort de triomfar i estar molts anys triomfant, però els productes també tenen, no? La seva vida té a vegades limitada, hi ha que anar traient contínuament nous productes, noves idees, i això el consumidor agraeix i es recompensa en vendes, sí, molt important.
Les bodegues han de resistir, no? Perquè és un tema conjuntural.
Sí, jo crec que el món del vi és un món que parlem bé de la vinya, no? La vinya, ja quan un planta, no té raïm fins a la primera vegada que pot baramar, és al cap de 3-4 anys. I encara i així, el millor vi sortirà a partir del 5-6-7 any, comença a vindre millors vins. Per tant, és un tema de paciència. Després entra el celler, hi ha criances, el bon del vi és de llarg plaç. Bueno, ja que està preparat a invertir, i a més toca molt el sector primari, la terra, i la terra també té un any més bo, un any pitjor, però el món del vi és això, hi ha que jugar-la a llarg plaç.
Home, i el canvi climàtic està fent estralls, ja ho estem veient.
Pues també. No, estem divertits, no, sembla?
Sí.
Sí, el canvi climàtic, la veritat és que hem tingut un parell d'anys molt dolents, sense aigua, a la majoria de la denominació d'origen, i això ha afectat molt a la quantitat de raïm que hem pogut disposar i això ha afectat a les ventes, finalment, i també, realment, als propis agricultors, que resulta que, clar, si no tenen molt raïm, ells sí que estan passant costos durant tot l'any i després no poden vendre, doncs malament rai, no? Però, afortunadament, ara ha canviat, ara està plovent, ara hi ha aigua, a veure si aquest any ens surt un bon any, que estaria molt bé.
Això esperem. Jo sóc un amant del cava, a mi, que no em posi cap sí. D'això xampan francès. Ja li dic jo, amb tot el respecte, però jo, a mi el cava, o sigui, a casa meva, meva mare esmorza, dina i sopa amb cava,
Pues ojalá tots els consumidors siguessin com la seva mare.
Tant de bo, tant de bo. I està perfectament bé, eh? O sigui...
Sí, però m'ha fet molta il·lusió el que ha dit, perquè jo crec que a vegades el fet el xampany francès és una marca molt forta i molt coneguda, no? I és bo, però és que el nostre és molt bo, però sembla com que a vegades hi ha gent que... Oh, és que el xampany francès, bueno, i... Hi ha molt vi francès que és pitjor que el vi espanyol, hi ha moltes coses de França que són pitjors, i quan tenim algú nostre que és bo, hem de treure orgull i veure'l amb il·lusió i ganes. Sí,
i tant que sí. El que sí que fa falta és orgull de producte i hem d'aspirar a molt més, perquè el cava és un aliment i la manera natural de prendre'l és en l'entorn de la gastronomia.
Sí. És així. Jo crec que això té que veure amb una dieta mediterrània, no? Nosaltres de tota la vida hem viscut amb voltants de, no, de vinya, però també de raïm i també de vi. I llavors el vi el prenem menjant, és un aliment. Bé, amb un aperitiu, en altres ocasions, però forma part del menjar. I jo no puc pensar, jo mateix, no, anar amb uns amics a dinar i tindre un bon dinar, i si no tenim una ampolla de vi, i cava, i cava, perquè estem parlant de cava, perquè el cava va perfectament amb tot el que és el... Sí. No, de principi a final, realment és que canvia, i jo crec que la digestió...
I tant.
És molt millor.
Home, a més, és que és
alegria,
cultura de país. Alegria. Cultura de país.
Cultura de país. Cultura de país.
I no l'hem de perdre. Bueno, aviam què li passa pel cap a Donald Trump, perquè avui un dia veu les coses vermelles, altres negres.
Sí,
esperem que amb el tema això dels arancels, que fa molt de mal a molts gremis, esperem que no toqui el cava. I si no, en continuarem parlant, senyor pagès.
Pues molt bé. Això és... ens va molt bé donar sempre a conèixer el cava, i que la gent el coneix, però que vagi sentint i que el vegi amb orgull.
Efectivament.
Sí.
Senyor Javier Pagès, president del Consell Regulador de Déu del Cava, xin-xin, salut!
Xin-xin, moltes
abraçada.
Gràcies.
Bona tarda, adéu-siau.
Adéu.
Doncs estem arribant a 3:15 de la tarda. Estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I recordar-te que tots aquells temes que estem tractant al llarg de la programació de la cadena COPE, com per exemple aquest tema dels arancels, podeu recuperar totes les entrevistes a través de la web cope.es o també de la xarxa social X a Instagram a través de COPE Catalunya. És molt fàcil, us fiqueu a la plana de COPE Catalunya directament i allà podeu buscar els programes, els àudios, el que vulgueu. Ja sabeu que esteu 24/7 informats de tot el que fem. I d'aquí un moment arriba la informació, l'actualitat del dia amb el company Sergi Tor i també en parlarem d'esports i farem amb el company Joan Ballori. Jo de tu no marxava, tu mateix.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
En Galerías del Tresillo cumplimos 50 años y del 6 al 31 de marzo lo celebramos con hasta un 50% de descuento en sofás, sillones y decoración. Y si compartes en nuestra web galeriasdeltresillo.com un recuerdo vivido en tu sofá, también te regalamos una manta exclusiva. Galerías del Tresillo, 50 años de infinitos recuerdos juntos.
Lo que empieza con tu llamada...
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche es con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema de l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
De la tarda, 50 minuts. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. I atenció, tenim notícia d'última hora d'aquesta tarda. Una dona catalana de 54 anys ha mort atrapada per una allau a Geòrgia. Recordem que formava part d'una expedició amb 5 companys més, tots ells catalans. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Quina és l'última hora?
Doncs es tracta d'una veïna de la Selva del Camp, de la província de Tarragona, de 54 anys, que mor mentre practicava esquí de muntanya, com tu molt bé has dit, en una estació de Geòrgia, en quedar sepultada per una allau. La víctima estava fent el descens en companyia d'altres 5 persones quan la allau de neu els ha sorprès. L'estació de l'accident, ubicada a Usgali, s'ha posat de moda entre els esquiadors pel seu contacte amb la naturalesa. Hi ha vols directes des de Barcelona. Malauradament, es tracta del segon accident d'aquest tipus al Caucas, aquest a més de març. Un jove català veí de Sant Joan de les Abadeses, recordem que va morir a Armènia, també atrapat per una allau el passat 11 de març, i com dèiem, al llarg del dia d'avui, aquest migdia, doncs, hem conegut el desenllaç tràgic d'aquesta veïna de la Selva del Camp.
En pau, descansi. Parlem ara de salut, Sergi, perquè Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més baixes per incapacitat temporal, amb una taxa de 47 baixes per 1.000, mentre que la Comunitat de Madrid és de 32 per 1.000, és a dir, 15 punts menys.
I la consellera de Salut, Olga Pané, reconeix que cal fer una revisió.
És un problema, sí. I a 15 punts de Madrid, 47 per 1.000 Catalunya, 32 per 1.000 Madrid. Deu passar alguna cosa. Per tant, faríem bé mirar-nos-ho. I no estic dient de qui és la responsabilitat ni no. És algo que ens hem de mirar. Primer que res, per saber si estem més malalts que els altres. I en segon lloc, per veure si realment tenim alguna disfunció.
La consellera descarta la proposta d'incentivar els metges d'atenció primària perquè aquests donguin altes laborals. Les baixes laborals, per ser més comunes, són per estrès, ansietat, depressió, mal d'esquena i la grip. I ja que estem parlant de salut, Montse, expliquem que la conselleria impulsa la campanya Donar òrgans és donar vida per augmentar el nombre de donacions davant una creixent regressió. Les famílies que tenen una resposta negativa a la donació d'òrgans augmenten i es situa amb un 27,2%, amb un creixement d'un punt i mig respecte a l'any anterior. L'humorista José Corbacho, fa 5 anys, es va sotmetre a un trasplantament de ronyó. Donat per la seva germana, valora la importància del donant.
Aquest juliol faran 5 anys. Clar, quan et veus amb aquesta tessitura, veus que, efectivament, donar òrgans és donar vida, qualitat de vida. Crec que és molt important parlar de la donació. M'ha sorprès bastant el percentatge de famílies que encara continuen amb una resposta negativa.
L'any passat, un total de 1.345 persones a Catalunya van rebre un trasplantament gràcies a 381 donants. Recordem que, per exemple, un donant de teixits pot beneficiar a una centenar de persones. De cara a aquesta campanya de la Conselleria de Salut, també se vol influir amb el centre d'atenció primària i també a canvis culturals que hi ha a diverses famílies per tal de valorar la importància del donant per reduir aquest 27% que ara estan dient no.
I ara una bona notícia. notícia, perquè el pròxim 27 d'abril, coincidint amb el mil·lenari de la Fundació del Monestir de l'Abadia de Montserrat, la Mare de Déu de Montserrat, coneguda com la Moreneta, sortirà per primera vegada aquest segle fins a la plaça Santa Maria, que està coberta de flors, on es commemorarà el mil·lenari.
Sí, i la Moreneta no sortia des de l'any 1997. Bé, amb el segle passat únicament ho va fer dues vegades. El pare Bernat Juliol és el comissari del mil·lenari.
La presència de la Mare Déu de Montserrat, que sortirà del seu lloc habitual al Cambril i serà portada en processó fins a les places per ser present en aquesta celebració eucarística, per ser present en aquesta festivitat, en aquesta missa del dia 27 d'abril, un element històric característic de les grans celebracions a Montserrat.
Com dèiem, serà aquest pròxim 27 d'abril la sortida per primera vegada en processó de la Moreneta. La imatge serà traslladada amb un embaiar que data de l'any 1916. Actualment està en un procés de restauració per aquesta ocasió i serà traslladada, en aquest cas, la Moreneta per monjos i membres de l'Escolania de Montserrat.
I allà hi serem per veure-ho en persona. Sergi Tor, gràcies per la informació. Ja sabeu més informació a Cope Coneix a la xarxa social X de Cope Catalunya i Andorra. Bona tarda, Sergi, gràcies.
Bona tarda, Montse.
Vagi bé. Bueno, i arriba el moment de la informació esportiva aquí a la Linterna de Cope amb el Joan Batllori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Demà el Barça ha de jugar el partit contra l'Osasuna, ajornat per la mort, recordem, del doctor Miñarro, i Hansi Flick s'ha queixat del calendari.
Sí, s'ha queixat de la ubicació d'aquest Barça-Osasuna de demà, tot just sortint de la jornada de partits de seleccions i amb jugadors encara aquesta hora volant cap a Barcelona, i també del Leganés-Barça fixat pel dissabte 12 d'abril a les 9 de la nit, quan ja dimarts següent jugaran, el Barça jugarà la classificació per la semifinals de la Champions a Dortmund. Flick no ho entén.
You know, we have to play these matches.
Però aquest partit s'ha de jugar? No sabem si demà és el millor dia per jugar.
We are away match at 9:00.
Després tenim un partit contra el Leganés a les 9.
Always at 9:00.
Quan juguem fora sempre és a les 9. I arribem tard.
Has something to do with the recovery for the players? Okay, I'm not happy with this.
El problema és la recuperació dels jugadors. No estic content amb la situació. Quan veus què passa en altres lligues i com ho gestionen amb els equips que juguen la Lliga de Campions, i és totalment diferent el que passa aquí.
Doncs de moment demà jugar contra Osasuna per consolidar el liderat. Busquem les novetats esportives del partit. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan, Montse. Les principals novetats a Camp Barça són: Rafinha i Araujo no jugaran demà, no estaran ni a la convocatòria, ho ha anunciat Hansi Flick en roda de premsa. Vol que descansin almenys dos dies i diu que, sobretot en el cas d'Araujo, que sortia d'una lesió important i que havia d'entrenar molt i fort després dels partits, ja veurà si fins i tot podria estar pel partit de diumenge contra el Girona també a casa. De cara a demà, per rebre Osasuna a les 9 de la nit a Montjuïc, en aquesta jornada que recupera, ha anunciat que els dos centrals titulars seran Eric García i Íñigo Martínez, que la intenció, si calgués, seria que Cubarsí jugués, avui entrenat per primera vegada després de la lesió del turmell dret, que jugués la segona meitat, però que si no cal, si no és necessari, fins i tot el deixaran descansar uns dies. Així que demà serà partit per jugadors com Alejandro Valde, Gavi, que no han anat a l'aturada de seleccions, però també Ferran Torres, Eric García i Fermín López.
Gràcies, Víctor. Demà, doncs, a les 9, aquest Barça s'assona a Montjuïc.
Estarem pendents. I tenim Champions femenina.
Quarts de final tornada. Avui a les 9 el Real Madrid visita l'Arsenal amb 2-0 favorable al Real Madrid del partit d'anada. Demà el Barça rebrà el Wolfsburg al Johan Cruyff a 3:15 amb 1-4 per l'esblaugrana del partit d'anada. El Barça acaba de perdre contra el Real Madrid a la Lliga. El tècnic Pere Romeu també ha fet referència al calendari carregat.
Està clar que quan jugues tants partits, l'estat físic és algo important, l'estat de fluïdesa és algo molt important. Sí que és veritat que l'equip arriba en aquest tram final de març cansat, perquè s'han jugat partits, molts partits i molts partits exigents. De totes maneres, no hi ha excuses. Aquests dies hem pogut recuperar bé. Al final vam jugar diumenge i ara juguem dijous. Són bastants dies de recuperació i l'equip avui, l'entrenament ha estat fresc, ha estat fluid, així que esperem demà que la gent es senti fresca.
I parlem de ciclisme, de la tercera etapa de la Volta, que, per cert, diumenge passa per Castelldefels.
Sí, avui primera etapa d'alta muntanya. Com ha anat això, Gil? Bona tarda.
Bona tarda. Juan Ayuso és el nou líder de la Volta a Catalunya després de la victòria al cim de la Molina a la tercera etapa de la cursa, en un desenllaç on el treball de Marc Soler, company d'Ayuso a l'Emirates, va ser determinant els últims 5 quilòmetres per acabar portant l'etapa a un sprint entre Ayuso i Primo Roglic, que es va resoldre a la foto finish per mil·límetres en favor del ciclista espanyol.
Bueno, yo sabía más o menos que la Molina se podían dar estas circunstancias y por eso no me he querido mover. El puerto tiene pues varios descansillos y entra bastante el viento. Entonces sabía que yo tenía que esperar al final y así ha sido.
Gràcies a les bonificacions, Ayuso és ara el líder amb 6 segons de diferència sobre Roglic i 11 segons sobre Mikel Landa. Demà, quarta etapa entre Sant Vicenç de Castellet i Montserrat, de 188 quilòmetres.
Gràcies, Gil. I el Barça de bàsquet ahir va perdre contra el Bayern de Múnich en partit d'Eurolliga. El pitjor va ser la greu lesió de Metu al tendó d'Aquiles. Pot estar 8-10 mesos de baixa. Demà ja toca visitar l'Olimpia Milano. Parla el tècnic del Barça, Peña Roya.
Hem de saber tots que això continua, que està sent un any, evidentment, amb molts cops. Hem superat alguns i quan sembla que agafem dinàmica bona, doncs, tornem a rebre un altre, però apel·lar a la fortalesa de l'equip que ha demostrat al llarg de la temporada i demà, doncs, és un dia per estar més junts que mai.
Doncs fins aquí ha arribat la informació esportiva. Joan Ballori, gràcies, que vagi molt bé.
A tu, Montse, adéu.
Bona tarda. I nosaltres ens acomiadem. Salutacions, aquí t'ha parlat la Montse Rodríguez. Ara la linterna continua amb Àngel Exposito.